Bon dia, són les 8.
Bon dia per la nuvolositat matinera amb risc d'algun plogim que a la tarda s'haurà esvaït.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 6 d'octubre de 2022. Avui matí amb temperatures més altes que dies enrere, gràcies als núvols que ens han tapat el cel aquesta nit. Tenim 18 graus a Palafrugell, 17 a la Bisbal i gairebé 19 a Sant Feliu de Guíxols. Avui amb prou feines tindrem, però, algun plogim a la comarca. Seran petits ruixats poc importants que estaran impulsats pel vent entre Llevant i Gregal. Avui al Supermatí ens escolteu a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital, a Ràdio Bisbal. Us explicarem que els desnonaments a casa nostra, a les comarques gironines, han baixat un 12% respecte al 2021. Hi ha hagut 694 llançaments entre el gener i el juny. També parlarem de la reacció de Sos Costa Brava a la revisió del POUM que està fent Begú, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, un procés que s'ha iniciat les últimes setmanes i que inclourà una sessió de participació pública. Hem parlat amb Sos Costa Brava perquè ens expliquin quines característiques creuen que ha de tenir aquest nou POM. També us explicarem la feina que està fent l'Ajuntament de Palafrugell per intentar trobar, habilitar una partida de 2 milions d'euros per poder continuar el desdoblament de l'Avinguda Espanya, la segona fase d'aquestes obres, d'aquesta via, d'aquesta artèria tan important pel trànsit a Palafrugell. I sense moure'ns de Palafrugell, també us explicarem que aquest cap de setmana torna la Radical Swim 52 a les costes de Palafrugell. Això ens ho explicarà de seguida en Ferran Castelló. Avui també connectarem amb Sant Feliu de Guíxols, parlarem amb l'alcalde Carles Motes, perquè han començat dues obres molt rellevants al dia a dia del municipi, a l'entorn del monestir. Volem que ens expliqui els detalls i les afectacions que tindran aquestes obres per la circulació i també pels aparcaments i també l'objectiu d'aquestes dues tasques que s'han començat els últims dies. Les 8 i 2 minuts. Un informatiu que fem la redacció d'informatius de Ràdio Palafrugell i la de Ràdio Capital. Aquí saludem ara mateix la Maria Alzien. Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
La Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
I en Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Els desnonaments de comarques gironines baixen un 12% respecte al 2021 i sumen 694 llançaments entre el gener i el juny. Maria.
La majoria, 481, s'han fet per impagaments al lloguer i 153 són casos en què els afectats hauran d'assumir un deute gairebé de per vida perquè són conseqüència d'execucions hipotecàries. Una dada superior a la registrada l'any passat.
Sos Costa Brava celebra que Begú revisi el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Lamenten que no s'hagi optat per la suspensió de llicència i tramitacions donades amb l'antic Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i per això demanen la suspensió de l'execució dels plans en aquests terrenys amb valors.
El president de la Diputació de Girona anuncia una inversió de més de 7 milions d'euros per la gestió de l'aigua a Palafrugell i Rodalia. Ferran Castelló.
El Consorci Provincial d'Aigües Costa Brava Girona assumirà la gestió de l'abastiment d'aigües de Palafrugell i quatre pobles més del Baix Empordà.
I a Palafrugell, l'Ajuntament treballa per habilitar una partida d'uns 2 milions d'euros per poder continuar el desdoblament de l'Avinguda Espanya. Ferran.
L'objectiu és que l'any que ve es pugui fer la segona fase d'aquestes obres, que implicaria ampliar un tram més, però sense una reformulació completa del vial.
La primera fase s'acabarà, si tot va bé, a final d'any. A final d'any tindrem ja això fet. Després, tenim ja la redacció del projecte de la segona i tercera, però aquesta segona la tenim ja valorada, inclús ara falta crear la partida. Amb això estem, per tant, estem treballant amb tot això i si hi ha la possibilitat de tirar-ho tot endavant sobre el mes de febrer, en fi, és el que faríem, tant una cosa com l'altra.
Declaracions del regidor d'obres Lluís Ros a Ràdio Palafrugell. Les barques d'arrossegament de la flota de Palamós salpen de nou, Maria.
Des de la confraria de Palamós estan indignats per aquest repartiment de dies de veda i l'aplicació de les noves normatives europees. Per això recorreran aquesta decisió.
Doncs de seguida explicarem aquesta polèmica que no s'escapa, aquest inici, aquest reinici de les tasques de la flota de les barques d'arrossegament de Palamós. I el Baix Empordà potencia la presència de dones en el món agroalimentari. Miquel Coranta.
Bon dia, Dani. El projecte va adreçat a dones que ja treballen en aquest àmbit, emprenedores i empresàries, i també dones que estan a l'atur.
Més detalls de seguida. També explicarem que el Centre Cívic Vicenç Bou de Platja d'Aro celebra 20 anys. Eugènia Güell.
El nou mural decoratiu a l'exterior de la planta baixa i els vinils en els vidres que li donen continuïtat s'estrena aprofitant el 20è aniversari i són una creació de l'artista Nirvana Jiménez.
Dues notícies esportives. I és que aquest cap de setmana torna la Radical Swim 52 a les costes de Palafrugell, Ferran.
Les activitats s'iniciaran divendres amb la presentació i la recollida de dorsals, xips i regals a la platja de Llafranc. Però el punt àlgid serà dissabte al matí amb la sortida de les tres travessies, l'1.5 i la 7.0, amb sortida de la platja d'en Calau i la 3.5 des de les Illes Formigues.
En plana esportiva també, Paula Badosa continua amb la seva mala ratxa. Sergi Villena.
La tenista bagorenca, actual número 4 mundial, es va estrenar en el torneig 8-500 d'Ostrava, a la República Txeca, perdent contra la jugadora local Petra Kvitová.
Ara de seguida repassem què està passant més enllà del Baix Empordà, perquè estan passant moltíssimes coses, començant perquè ja ha començat la consulta interna a Junts per Catalunya per si es mantenen o no dins del govern de la Generalitat, però abans, moment de conèixer la previsió del temps. Amb en Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps hem començat el dijous?
Avui dijous ens despertem amb cel molt ennuvolat. Serà una línia d'inestabilitat poc productiva que amb prou feines deixarà algun plogim a la comarca. Seran petits ruixats poc importants que seran impulsats per vent entre llevant i gregal. Serà un dia que fins a la tarda no podrem veure el sol, tot i això amb el permís d'algun núvol residual. Les temperatures no seran fredes, fins i tot podrem notar l'ambient xafogós. Ens mourem entre els 16 graus i els escassos 20 graus màxims. De cara al cap de setmana esperem algun ruixat més, que en una nova tongada de precipitació ens afectarà més la matinada de divendres a dissabte per gaudir d'una nova estabilització del cel de cara a diumenge.
Les 8 i 7 minuts. A partir d'aquesta passada mitjanit, els militants de Junts per Catalunya poden participar en la consulta per decidir si continuen al govern de la Generalitat. El resultat de la consulta determinarà si l'executiu de coalició amb Esquerra es trenca després d'una crisi marcada per la petició d'una qüestió de confiança i la destitució de Jordi Puigneró, o si bé les dues formacions independentistes continuen governant plegades. La pregunta és, vols que Junts per Catalunya segueixi formant part de l'actual govern de la Generalitat? I poden participar els afiliats de Junts amb almenys 6 mesos d'antiguitat, un total de 6.465 persones. Es podrà votar fins a les 5 de la tarda de divendres dia 7, és a dir, de demà, i els resultats provisionals es coneixeran el mateix divendres. L'endemà, el dia 8, la sindicatura electoral proclamarà els resultats definitius. Mentrestant, doncs, hi ha posicionaments dels diferents quadres del partit, per exemple, partidaris de continuar el govern, la majoria dels consellers, com Jaume Giró, Victòria Alsina, Lourdes Ciureo o Violant Cervera, també dirigents que van estar a la presó a conseqüència de l'1 d'octubre, com Jordi Sánchez, Josep Rull o Quim Forn, i l'exalcalde de Barcelona i possible candidat a les municipals, Xavier Trias. En canvi, la presidenta de Junts, Laura Borràs, aposta per sortir de l'executiu. També ho fa el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident cessat, Jordi Puigneró, o membres de l'executiva com Aurora Madaula, Francesc de Dalmases o Josep Rius, i també la consellera Gemma Geis. En tot això, enmig de tot això, Pere Aragonès ha fet un gest als partidaris de salvar el govern, ofereix coordinació amb Junts a Madrid. El president ha exigit màxima lleialtat a Junts en cas que la militància decideixi quedar-se al govern. Ho va fer a la sessió de control al Parlament. I mentrestant, i lligat amb tot això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha suspès el judici a Torrent i la seva mesa, malgrat demanar-ho la Fiscalia i la Defensa. Els magistrats diuen que el recurs contra la revocació del jutge Barrientos no pot demorar més el judici per desobediència a Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Canva Pedrós i Adriana Delgado. Mentrestant, el fiscal d'aquest cas ha demanat al jutge que no es vegi interpel·lat per les demandes de desjudicialització que es fan des de Catalunya, però també des de Madrid. Recordem que en l'última taula de diàleg el govern espanyol i el català van pactar iniciar la desjudicialització. Doncs ahir el fiscal deia que no sigui cosa que aquest judici sigui el primer pas per aquesta desjudicialització, i això no podria ser. No podria ser. Això és el que deia el fiscal. En l'àmbit econòmic, el Banc d'Espanya assegura que l'economia aguanta més del previst, però la frenada es trasllada al 2023. Preveu un creixement l'any que ve de només un 1,4%, una previsió més pessimista que l'anunciada pel govern espanyol, que ha fet els pressupostos preveient un augment de l'activitat per sobre del 2%. Pedro Sánchez i Olaf Scholz, el president espanyol i el canciller alemany, pressionen a Emmanuel Macron i demanen que el MidCat estigui operatiu el 2025. Per primera vegada, el canceller alemany dona suport obertament al gasoducte que uniria Catalunya amb la resta d'Europa. Vladimir Putin firma un decret per apropiar-se de Zaporizhia, la central nuclear més gran d'Europa, i en el front de guerra l'exèrcit ucraïnès també arracona el rus, l'exèrcit rus, a l'est i al sud, especialment a prop de Kherson. I mentrestant, la revolta a l'Iran creix als instituts i rep el suport d'actrius com Juliette Binoche i Marion Cotillard, noies iranianes sense hijab, escridassen un oficial en un centre de secundària. Per tant, aquesta revolució a l'Iran que va creixent poc a poc i veurem quines conseqüències té. Quines conseqüències té, disculpeu. Són les 8 i 10 minuts, moment del comentari. Avui ens l'envia el periodista i escriptor Pere Maruny.
Si s'hagués fet expressament com a metàfora, no hauria sortit millor. Resulta que pel flamant pont de Verges, acabat de reformar, no hi passen els tractors. Bé, sí que hi passen, però per fer-ho han d'ocupar els dos carrils de la calçada, així que si es troben un cotxe o un altre vehicle de cares, tururut violes. Verges, tractors, plana agrícola de l'Empordà. Des de l'Ajuntament de Verges fa temps que reclamen la construcció d'un nou pont que resolgui d'una vegada i per totes les mancances d'una infraestructura construïda als anys 40 del segle passat. No va ser aquesta l'aposta del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, que s'ha limitat a una reforma de la infraestructura existent, tot afegint-hi un vial voladís per a vianants i bicis. Amb aquesta reforma, tot i que l'amplada dels carrils continua sent la mateixa, s'ha perdut el metre i mig de voreres a banda i banda que els pagesos aprofitaven per passar, ja de manera justa, amb els seus vehicles grans. Una metàfora, sí. Que en una infraestructura vital d'un poble eminentment agrícola s'hi faci una reforma de millora que exclogui els vehicles agrícoles diu molt d'on som i cap on anem. Som a l'era del capitalisme unívoc i global, al servei del qual estan tots els governs autoanomenats democràtics, sense excepció. I el capitalisme global ha determinat que Catalunya, i especialment l'Empordà, no ha de ser terra de pagesos, sinó de turisme. Aquest és el nostre manar. Per tant, totes les infraestructures han d'anar enfocades a resoldre les necessitats d'aquest sector i tots els demés passen a un segon pla, si és que compten, com ha evidenciat aquesta reforma del pont de Verges. Ara tot seran disculpes i tractar-ho d'esmenar, però el senyal és inequívoc. Pagesos de l'Empordà, extingiu-vos, que els vostres vehicles no interrompin el pas del progrés, que les olors dels vostres camps no destorbin el repòs dels visitants.
El comentari del periodista i escriptor Pere Maruny al Supermatí, quan falten 20 segons perquè faltin 2 minuts per un quart de 9 del matí. I els últims dies hem conegut l'inici de diverses obres que canviaran una mica com tenim predibuixat Sant Feliu de Guíxols ara mateix, i concretament la zona del monestir. Perquè han començat les obres de reforma de la plaça del monestir, considerat això l'avantsala del futur Museu Thyssen, però també han començat les obres de l'avinguda Juli Garreta, que connectarà amb el passeig, no? Es diu unes voreres més amples per convidar a arribar al passeig. I com que són dues obres rellevants pel futur de Sant Feliu, tenim amb nosaltres l'alcalde del municipi, en Carles Motes. Bon dia, alcalde.
Què tal? Bon dia, molt bé.
Han començat aquestes obres amb dos dies seguits. Com canviaran aquestes obres, Sant Feliu de Guíxols?
Bé, aquestes obres són importants perquè, com bé deies, és l'avançala del monestir i del futur Museu Thyssen, però és algo més, perquè significa la connexió del passeig del mar, en aquest cas amb el monestir, que és l'edifici més noble que tenim a la ciutat, i quedaran connectats per un passeig que el que volem és que sigui un espai agradable per passejar, per anar a peu, per gaudir d'aquell entorn, tant del monestir, que té una història molt important, com també del passeig i del mar, que serà que amb aquest passeig és el que volem aconseguir, no?, aquesta connexió.
Com que ens escolta molta gent de Sant Feliu de Guíxols, però també moltíssima gent de fora, m'agradaria que ens poséssim, que ens situés en el mapa, no? La plaça del Monestir segur que és fàcil d'ubicar. L'avinguda Juli Garreta, quina és?
L'avinguda Juli Garreta és la que connecta la plaça del Monestir amb el passeig del mar. És un carrer relativament curt, el que passa que hem englobat en la mateixa obra, perquè si bé la reforma de la plaça del monestir és l'avançada, com bé comentaves, del Museu Thyssen, no és menys cert que aquesta connexió del carrer Juli Garreta ens fa d'enllaç entre el Passeig del Mar i les obres de Rius que van fer, de Rius i Calvet, que van fer ara fa 3 o 4 anys, i la plaça del Monestir. És un carrer que connecta aquests dos espais tan emblemàtics de la nostra ciutat, com és el Monestir i el Passeig, i a través d'aquesta avinguda que amplia voreres, doncs és com volem aconseguir aquesta connexió d'aquests dos espais emblemàtics de la ciutat.
Doncs anem buscant els detalls de cadascuna d'aquestes obres. Comencem, per tant, per la plaça del Monestir. Sí. Pel que hem pogut anar explicant, s'anivella i es dona més rellevància a l'arc de Sant Benet. És a dir, com s'adapta aquesta plaça per després que sigui l'entrada al futur Museu Thyssen?
Bé, aquesta plaça s'ha convertit, al llarg del temps, és una plaça que no ha tingut inversió des de la postguerra, des dels anys 40. Llavors, nosaltres creiem que era important que aquesta plaça tingués una inversió important per posar-la al dia i perquè aquest punt esdevingui un punt de trobada i un punt per poder-s'hi estar, que en aquest moment és gairebé un punt de pas, no? Que la gent ve des de deixar el seu vehicle, en aquest cas a la Corxera, o al nou aparcament que acabem d'inaugurar, en aquest aparcament elevat de la zona de la Sarfa, i utilitza aquest espai per simplement passar, per arribar, en aquest cas, al centre de la ciutat o per arribar al mar. Nosaltres volem que aquesta plaça del Monestir sigui un espai no només per passar-hi, sinó que un espai per poder-s'hi estar. I el que busquem és una ampliació de la plaça, que tindrà la plaça Creix. La plaça Creix en l'espai que ocupen en aquest moment vehicles. Llavors el que fem és que aquests vehicles els volem traslladar en aquestes zones d'aparcaments que són prèvies, que us he comentat, perquè la gent pugui deixar el vehicle amb tranquil·litat en aquests espais i acostar-se en el centre de la ciutat tranquil·lament a peu, i és el que intentem fer. Llavors aquesta plaça, l'Arc de Sant Benet, és un dels punts singulars d'aquesta plaça, i en aquest moment s'està fent tot el treball arqueològic, perquè ja us deia que aquest és un espai molt ric històricament, i hem començat les obres per la plaça del monestir, sobretot amb tota aquesta feina arqueològica que hem de fer, que la meitat de la plaça ja estava identificada, però el que és l'entorn de l'Arc de Sant Benet, que també farem una restauració de l'Arc de Sant Benet i a més recuperem el seu nivell inicial, en els seus orígens, perquè al llarg dels anys ha tingut capes sobreposades de sauló que l'han anat enterrant en el seu origen, i llavors el que fem és recuperar aquest espai, intentar posar en rellevància el patrimoni que tenim a la ciutat, que és molt important, i això ho farem amb aquesta reforma, no?, que intentem mantenir i jo crec que elevar al nivell d'aquell espai, no? D'aquell espai que ja et deia que tenia fa molts anys que no tenia inversió pública.
Un dels elements que últimament es debat més quan es parla de reformes de places, avingudes i passejos, i més amb l'estiu que hem passat de calor, és la qüestió del verd, no? Dels arbres, que moltes vegades, històricament, i encara es fa, quan es reforma una plaça, una avinguda, queda molt maco sobre el plànol i amb els renders, però després quan hi vas veus que fa, a l'estiu hi fa moltíssima calor. A nivell de verd, a nivell d'arbrat, com s'ha plantejat aquesta reforma?
Doncs sí, com bé deies, això sempre quan plantegem o quan els arquitectes ens plantegen projectes intenten posar arbres arreu, per això mateix que estàs dient, no? Sobretot pel canvi de temperatura que això significa, i si vols que aconseguir que aquest espai sigui un espai per poder-s'hi estar, has de garantir l'ombra. Llavors quan us comentava de que la plaça Creix, ocupant l'espai que ara ocupen els vehicles, en tot aquest espai que ara ocupen es planta nou arbrat, fem una ampliació de l'arbrat i també incrementem les zones ajardinades, perquè com et deia que volien que sigui un lloc per poder-s'hi estar, el que fem és que hi ha tres bancades molt grans, una a l'entorn de Sant Benet, una altra molt a prop de la font i l'altra just a l'entrada de l'església, que es fan aquestes bancades en tot el seu entorn, ja prevista en el projecte, ja prevista tota una zona d'enjardinament, i en la part on guanyem espai en els vehicles, en tota aquella part s'augmenta la plantació d'arbres, i tots els arbres que hi ha en aquests moments a la plaça del monestir en principi es mantenen tots, tret d'un que sembla que han detectat que té una malaltia ja de fa uns quants anys i està una mica corcat, però si aquest es canvia, el que fa és que es canviarà un per l'altre, o sigui, el nombre d'arbres a la plaça s'incrementa.
Vostè diu guanyar espai als cotxes, però a més se'n podria dir eliminar espais d'aparcament, no?
Sí.
què en faran amb aquests aparcaments que fins ara s'utilitzaven i que ara la gent haurà d'anar a buscar en altres llocs. Això pot provocar un problema?
Sí. Bueno, de fet, ja ho hem previst abans i hem actuat abans. De fet, ara el mes d'agost, just un dia abans de la Festa Major, l'Ajuntament i la ciutat vam inaugurar un nou aparcament de gairebé 200 places, un nou aparcament, en aquest cas, sostenible, modulable i reciclable, que és el primer que s'instal·la a Catalunya i que veureu com en els propers mesos n'hi haurà altres ciutats i altres entitats i altres organismes que ja han vingut a interessar-se per aquesta tecnologia, que hem inaugurat, ja et dic, fa dos dies abans de la Festa Major, i la idea que tenim, o sigui, el que estem creant és un model de ciutat que volem que sigui un model de ciutat molt més agradable. Llavors, estem ficant als aparcaments una dosi important d'aparcament just a l'entrada de la ciutat. Quan arribeu per la ronda trobareu aquestes 200 places, més les que tenim a la Corxera, més 300 més que vindran en un projecte posterior, perquè podeu deixar el cotxe sense problema i que us podeu desplaçar a la ciutat passejant amb tranquil·litat, que sigui un espai agradable per les persones que venen, per les famílies, amb les seves criatures que vinguin i s'acostin a la ciutat. I és un model que s'està implantant arreu d'Europa. Els vehicles d'aquesta cosa que fem tots, jo m'incloc personalment, de voler arribar amb el cotxe fins a la porta del lloc on te vas, aquest model no és ni sostenible ni fa que tinguem unes ciutats amables. Llavors, en voler fer una ciutat amable, els cotxes se deixen a les entrades de la ciutat i un es desplaça a peu en el centre i al lloc on te vulgui anar, i per això hem previst la construcció d'aquest aparcament, que ja et dic, han fet una inversió de 2,5 milions d'euros per fer un aparcament, ja et dic, a més, reciclable. Quan dic reciclable vull dir que es pot desmuntar i muntar en un altre lloc amb una subvenció també de plaques solars, per això dic que és autosostenible, vull dir que és l'última tecnologia en aparcaments que ho hem tingut previst i que ja ha estat inaugurat i que ja està en funcionament.
Ara que ens explicava això, no? Aparquem a les afores, una mica més lluny del centre, que de fet és un debat i que té ressonàncies a tota la comarca perquè tothom està amb el mateix debat, i això, amb aquest passeig nou, no? Que ja entrem en el passeig, en l'avinguda Juli Garreta, que a hores d'ara sí que és cert que les voreres no són gaire amples, no és un passeig, no és una avinguda per passejar-hi. Entenc que amb les obres es busca això, no? Convertir-ho en un espai que doni gust passar-hi. Com serà aquesta nova avinguda Juli Garreta?
Bé, com bé deies, l'avinguda Juli Garreta, que és aquest espai que ara té una línia d'aparcaments d'uns 15-20 vehicles, llavors, amb les reunions prèvies que hem estat fent amb els veïns per explicar-los els projectes i quina modelació de carrer ells volien, perquè estàvem plantejant diferents possibles distribucions d'aquest espai públic, no? Quina distribució podria tenir el carrer, si un carril bici, si mantenim l'aparcament, si fem voreres amples. Doncs els veïns mateixos van decidir que aquest carrer havia de ser un carrer ample, amb voreres amples i eliminant l'aparcament, i fent que aquest espai en plataforma única fos un espai de velocitat 20, que és el que fa que la prioritat no siguin els cotxes, sinó que siguin, en aquest cas, els altres tipus de vehicles, en aquest cas les bicicletes, no? O sigui, no fem un carril bici específic, perquè el que estem fent és que l'espai central, per on circulen els cotxes normalment, serà un espai de 20 km per hora, on la prioritat és la bicicleta. I llavors les voreres seran amples, tindran una separació del que és la circulació de vehicles amb jardineres, amb flors, vull dir que estem generant un espai molt més agradable, que jo crec que, bueno, els veïns, ja dic, són els primers que van donar vistiplau en aquest projecte, però que ens ajuden en crear aquesta imatge de connexió entre la plaça del Monestir i el Passeig del Mar a través d'un espai on te sigui agradable passejar. Que no tinguis, a més, que no t'has de preocupar pel vehicle, perquè el vehicle l'has hagut de deixar just a l'entrada del municipi, no? Que és la tendència que estem portant, el model europeu que s'està escampant, i a més aquest anhel que tenim totes les ciutats de fer que les nostres ciutats siguin més amables pel visitant i per descomptat per la gent que hi viu.
Ara m'ha parlat de la següent pregunta que li volia fer, que és sobre la circulació. Quines afectacions o quins canvis en la circulació tindran? Primer, durant el procés de les obres, i després, un cop s'hagin acabat.
Un cop s'hagin acabat, el canvi... Bueno, sí que es fa el carrer, la circulació de vehicle de on passen els cotxes es fa una mica més estreta, perquè s'amplien les voreres, però bueno, no gaire més. Sí que, com us comentava, és plataforma única i velocitat 20, això també significa un canvi en la circulació, però no podem impedir, per l'orografia que tenim a Sant Feliu, per la distribució de l'espai, que per aquell espai passin vehicles. Vull dir que, de fet, la petició dels veïns era que tallessin totalment la circulació, però en aquest espai, que és el que ens dirigeix al centre de la ciutat, no es pot impedir la circulació dels vehicles. Estem just a l'entrada o la sortida de la ciutat, vinguem per la ronda, i no podem impedir la circulació de vehicles. Però no hi haurà afectació durant les obres. Pot haver-hi afectacions alternatives, no?, de quan estan actuant en una de les bandes de la circulació, doncs que hi hagi una persona que distribueix la circulació, però més enllà d'això no hi haurà un tall de la circulació fins al final de l'obra, que aquesta és una obra llarga, aquesta obra s'allarga fins al mes d'abril, i que al final de l'execució de l'obra hi ha tot un asfaltat, que és el que farà que menys en aquells dos dies, perquè allà hi ha una distribució molt llarga d'espai de posar asfaltat, hi hagi doncs un tall de la circulació. A més, l'asfaltat que estem posant en aquest espai és un asfaltat especial, que és sonoreductor, o sigui que fa que el rodatge dels vehicles quedi amorteït per la qualitat que tingui l'asfaltat, o sigui, encara hi haurà menys contaminació d'aquesta sonora en aquest espai per dos fets, pel fet de reduir la velocitat i pel fet de posar aquest asfalt sonoreductor.
Després, ara m'ho deia, no? El termini de les dues obres, fins quan duraran, i també el cost.
Sí, les obres estan previstes en el seu conjunt. La plaça del monestir són 7 mesos i Juli Garreta són 5 mesos i mig. S'executen les dues al mateix moment. El que passa que amb això estem sempre sotmesos, o sigui, la idea és acabar les obres el mes d'abril. Estem sotmesos a la meteorologia, els dies que plou no es pot treballar, i també tenim aquestes feines prèvies que us estava comentant, prèvies que ja estan en marxa en aquests moments, que són tot el tema arqueològic, en aquest cas a la plaça del monestir, que és on tenim molta història, i és el que s'està fent actualment, no? Llavors, depenent del ritme d'aquesta actuació arqueològica, l'obra, ja dic, està prevista en principi al mes d'abril, però es podria allargar depenent si trobem algunes restes arqueològiques en aquest espai de la plaça del monestir, però l'avinguda Juli Garreta crec que no tindrà problemes d'execució, i en aquest espai són 5 mesos i mig. En total l'obra són 7 mesos d'execució i tenen un pressupost de 2,5 milions d'euros.
S'estan trobant en aquesta o en altres obres amb endarreriments per la falta de materials, com per exemple està passant a Palafrugell?
Això ens està afectant a tots, no només pels endarreriments de la falta de material, que també, sinó per l'encariment que tenen en aquest cas els proveïdors, les empreses que guanyen els concursos, perquè el que hem hagut de fer totes les administracions i sobretot els ajuntaments, que som els que estem generant més inversió en el territori, el que ens està passant és que hem d'actualitzar preus, perquè si no les empreses no es presenten als concursos i els concursos queden deserts. I això és un problema que tenim tots els consistoris, perquè un projecte que de sortida pot estar, ara m'invento, però si pot estar a 100, d'una valoració de 100, quan arriba a la licitació els mateixos tècnics et diuen que s'ha de fer una actualització de preus perquè els preus han quedat obsolets, i has d'incrementar les partides d'aquests projectes, perquè si no ho fas, pot sortir a concurs i que pot quedar desert, en la qual has perdut 2 mesos, que són el procés més o menys que triga a adjudicar-se una obra, en què has estat esperant, ningú s'ha presentat fins a l'últim moment, i després has de tornar a iniciar el procés, generar més finançament pel mateix projecte, simplement pel fet de que les empreses constructores no es presenten perquè no els hi surten els números degut a aquest procés d'inflació i la manca de materials que estàs comentant, no? Això és un mal que tenim en aquest cas totes les administracions i més els ajuntaments, que estem invertint molt en el territori. De fet, són els que, la meva opinió és que són els que estem sostenint la inversió del nostre país, i en aquest moment tenim problemes, sobretot a les empreses constructores, per rebre el subministrament en els preus que tenim nosaltres registrats.
Quin increment, quin percentatge d'increment han tingut, per exemple, aquestes últimes obres?
O sigui, per exemple, aquí en les obres aquestes de Juli Garreta, l'Ajuntament va haver d'afegir-hi 300 o 400 mil euros més. Després, en les obres, per exemple, només dir-te que el ferro des del mes de gener es pot haver incrementat un 300%, si podeu, hi ha hagut puntes d'aquest tipus, i això afecta, per descomptat, a totes les empreses. Primer, perquè poden tenir comandes fetes que el seu proveïdor no els hi pot servir si no hi ha una regularització de preus, i al mateix temps és una cadena, no? I al final estem les administracions per executar l'obra, que si no fas aquesta actualització de preus, doncs no es pot, no la pots executar perquè queda deserta, perquè les empreses no s'hi presenten. O sigui, és una afectació important. Sembla que el tema de la globalització que sentim a les notícies i que sentim a parlar en els diaris i que veiem en els diaris, el que no pensem que no ens afecta. Però en un món globalitzat, qualsevol cosa, ja hem vist, no? Tot aquest procés que està passant a Europa està afectant el subministrament de tot tipus de materials.
Alcalde, arribem a 3:15, anirem a acabar l'entrevista, a 2:15, disculpi, però abans li vull preguntar per dues coses que aparentment no tenen relació amb aquestes últimes obres, però crec que sí, en bona mesura, perquè tenen l'objectiu és allò, millorar l'experiència dels visitants i també dels guixolencs en el passeig en aquesta zona, en la zona del monestir. Li volia preguntar també per un element que es va explicar en l'últim ordre, en l'últim ple de Sant Feliu de Guíxols, que és la qualificació de, aquí ho tenia aquí davant, sí, per dir-ho exactament, la qualificació del municipi com a zona de gran afluència turística a efectes d'horaris comercials. Quin efecte té això, en els horaris comercials i en general en Sant Feliu de Guíxols?
Bueno, això ens permet que els nostres comerços puguin obrir més hores de les que seria un municipi i que no tingués aquesta influència. O sigui, que sabeu que la regulació dels horaris comercials els fixa la Generalitat i les ciutats que tenim aquesta qualificació de ciutats turístiques i de gran afluència turística, doncs el que ens permet tenir aquesta qualificació és que els horaris comercials nostres s'adapten a les ciutats que tenim aquesta qualificació de turístiques i no a altres ciutats que no tenen aquesta influència de visitants, no? Llavors això ens permet que els nostres comerços puguin obrir quan és obligat a ser, o els festius, per exemple, i aquesta cosa que tenim interioritzada tots, doncs perquè ho hem fet normalment sempre a les ciutats de la costa i les ciutats turístiques, doncs aquest reconeixement és el que ens dona la possibilitat d'establir aquests horaris comercials.
I després també li volia preguntar, perquè és evident i molta gent s'ho pregunta sobre les eleccions municipals del 23 i sobre la seva presència en llistes. Té decidit si es presentarà o no?
Sí, ho tinc decidit, però deixa'm que aquesta notícia la digui en un altre espai.
Ai!
En un altre moment.
No ens vol fer spoiler, eh?
No, ja ho farem en un altre moment.
Bueno, quan ho té previst anunciar, si més no?
No, això ho sabrem aviat. Però al principi ja et dic que no, que ho tinc decidit fa temps, eh? Uh-huh. Però aquesta notícia l'anunciarem en un altre moment.
Molt bé. Doncs, Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, gràcies per passar pel Supermatí.
Moltes gràcies, bon dia.
Seguir el Supermatí, l'informatiu comarcal, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, explicant més notícies d'avui, que és dia 6 d'octubre del 2022, i explicant-vos que els desnonaments a comarques gironines han baixat un 12% respecte al 2021 i sumen 649 llançaments entre el gener i el juny. La majoria, 481, s'han fet per impagaments al lloguer i 153 són casos en què els afectats hauran d'assumir un deute gairebé de per vida perquè són conseqüència d'execucions hipotecàries, una dada superior a la registrada l'any passat. Maria Alzina.
L'estadística que periòdicament publica el Consell General del Poder Judicial recull l'impacte que la crisi econòmica té damunt de l'activitat judicial. Les dades registrades durant els primers 6 mesos de l'any denoten un lleuger increment, però si ens fixem en el mateix període del 2021, el nombre de llançaments cau en gairebé un 12%. Entre el gener i el juny de l'any passat n'hi va haver 786 a les comarques gironines. Durant els primers 6 mesos d'aquest 2022 han estat 694. Segons l'estadística, de tots els desnonaments, la gran majoria, en concret 481, han estat per impagaments de lloguer, és a dir, particulars i famílies, però també alguns negocis que no han pogut fer front a les rendes mensuals. També n'hi ha hagut 153 més derivats d'execucions hipotecàries que a la pràctica impliquen un deute gairebé de per vida als afectats. Durant el segon trimestre n'hi va haver 3 menys que el primer, però si ens fixem en el mateix període de l'any anterior, la xifra puja.
Però l'informe, Maria, també ofereix altres dades en matèria d'habitatge.
Doncs sí, l'informe recull també quantes demandes s'han interposat per ocupacions. En aquest cas, l'estadística reflexa les denúncies interposades per propietaris privats o bé ajuntaments que tenen pisos socials, però no s'hi recullen les dels bancs. En els primers 6 mesos de l'any se n'han posat 59, 36 al primer trimestre i 23 al segon. Finalment, durant el primer semestre, a la demarcació s'han presentat 330 concursos de creditors, una xifra superior a la registrada durant el mateix període de l'any passat. Són un 36% en comparació amb la primera meitat del 2021. D'aquests, n'hi ha 91 que s'han presentat davant el jutjat mercantil per part d'empreses i els seus propietaris. La resta són de particulars que els han instat a títol individual.
Sols Costa Brava celebra que Begur revisi el Pla d'Ordenació Urbanística, però lamenten que no s'hagi optat per suspendre llicències i tramitacions donades amb l'antic POM. A més, demanen la suspensió de l'execució dels plans en aquests terrenys amb valors. Sols Costa Brava farà arribar tots aquests suggeriments a través de la consulta pública que l'Ajuntament de Begur ha obert fins al 28 d'octubre a través de la seva seu electrònica. Paula Brines.
Des de Sols Costa Brava es mostren contents que per fi l'Ajuntament de Begur hagi iniciat el procés de revisió del Pla d'Ordenació Urbanística municipal. Aquesta revisió és imprescindible i inajornable segons l'entitat, ja que en el pla que hi havia fins ara creuen que era obsolet, il·legal i contrari a la sostenibilitat ambiental. A més, creuen que cal fer algunes modificacions del nou pla urbanístic i les presentaran a la consulta pública. El pla que hi havia fins ara permetia urbanitzar terrenys forestals, espais amb hàbitats d'interès comunitari i terrenys en pendents superiors al 20%, un exercici que, segons Costa Brava, és totalment il·legal. Per això l'advocat de Sos Costa Brava, Eduard de Ribot Molinet, ha explicat les conseqüències d'aquest pla d'urbanisme a Begur.
I l'execució del POM del 2003 de Begur ha permès la destrucció integral de Sarriera. A Begur, com ha vist tothom, o la urbanització desaforada a tot el municipi, malmetent les muntanyes de Begur i aportant un model de creixement totalment insostenible. Per tant, és important la reforma, és urgent i és inajornable.
Paula, com dèiem, lamenten que no s'hagin suspès les llicències i les tramitacions donades amb l'antic POM, no?
Sos Costa Brava farà arribar tots aquests suggeriments a través de la consulta pública que l'Ajuntament de Begur ha obert fins al 28 d'octubre a través de la seu electrònica. Eduard Ribot ha declarat que Sos Costa Brava es reunirà aquest dissabte 8 d'octubre a Begur per abordar el tema, tot i que ja ens ha avançat certes premisses que demanaran.
Sens dubte demanarem la desclassificació de tots els sòls forestals, la desclassificació de tots els espais amb pendents superiors al 20%, la preservació de tots els terrenys amb hàbitats d'interès comunitari i la desclassificació de tots els sectors urbanitzables previstos en el POM vigent que encara no s'han executat, i demanarem que s'opti per un model d'urbanisme de contenció.
Ens hi exigiran a l'Ajuntament que opti per un model d'urbanisme de contenció i que abandoni el model de segones residències perquè la capacitat de càrrega del territori està superada. També l'advocat ens ha aclarit que troba que s'està deixant molt poc temps de participació en aquesta consulta.
El president de la Diputació de Girona anuncia una inversió de més de 7 milions d'euros per la gestió de l'aigua a Palafrugell i Rodalia. El Consorci Provincial d'Aigües Costa Brava Girona assumirà la gestió de l'abastament d'aigua de Palafrugell i quatre pobles més del Baix Empordà. Ferran Castelló.
El canvi s'ha fet per racionalitzar el servei i fer-ho d'una manera més gran, en paraules de Miquel Noguer, president del Consorci de la Diputació de Girona. Noguer explica a Ràdio Palafrugell que el que ara ha passat a mans del Consorci d'Aigües és el primer pas de la gestió de les aigües. La seva arribada a un únic punt a partir del qual es distribueix a les cases.
L'aigua en alta i l'aigua en baixa. L'aigua en alta és la distribució fins a un punt i a partir d'aquell punt ja comença la distribució casa per casa, diguem. El consorci el que fa és la distribució en alta, que era el mateix que feia la Mancomunitat, per dir-ho d'una manera. Portar-la fins al dipòsit d'entrada i a partir d'aquí comença la distribució a les cases, no? I a la distribució de les cases cada ajuntament té contractat el seu propi servei. Algun pot ser propi i algun pot ser a través d'alguna empresa concessionària.
El president anuncia a Ràdio Palafrugell inversions a l'etat de Torrent, que ara s'ha traspassat al consorci.
El consorci si farà les inversions necessàries per la millora d'aquesta etapa i de les instal·lacions. Per tant, aquí hi haurà, en els propers 8-10 anys, segurament que hi haurà una inversió de 7-8 milions d'euros, que evidentment la Mancomunitat li hagués estat complicat fer-les i que, en canvi, en el conjunt del Consorci els assumirem.
Nogué defensa que la gestió comunitària per part del Consorci fa que junts siguem més forts.
Per tot arreu sempre convé que s'hi vagi invertint i millorant, no? Doncs, evidentment, la força que té un consorci en pressupostària, en nombre d'ajuntaments, en nombre de litres i hectòmetres cúbics, el que fa és que doncs hi hagi una més capacitat inversora a nivell global, que això crec que també ho han valorat els ajuntaments a l'hora de dir, bueno, ara, com tot a la vida, hi ha un moment que has de reformar, hi ha un moment que has de refer, no?
Ferran, explica'ns què és el Consorci d'Aigües.
El Consorci d'Aigües és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i 47 municipis del litoral i prelitoral gironí. Gestiona dins del cicle de l'aigua el sanejament d'aigua en alta, transporta a l'estació depuradora d'aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració, i també l'abastiment d'aigua en alta, captació, transport i potabilització, per subministrar-la a més d'un milió de persones a l'estiu, en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya.
Gràcies, Ferran Castelló, però no marxis. Perquè ens has d'explicar que l'Ajuntament de Palafrugell treballa per poder habilitar una partida d'uns 2 milions d'euros per poder continuar el desdoblament de l'Avinguda Espanya. L'objectiu és que l'any que ve es pugui fer la segona fase d'aquestes obres, que implicaria ampliar un tram més, però sense una reformulació completa del vial.
Les obres de l'Avinguda d'Espanya s'han plantejat en tres fases que suposarien desdoblar tot el que fins ara és d'un únic carril. Ara bé, l'equip de govern ha reconegut des del primer moment que no tindran diners per acabar-ho tot. Estava garantida la partida de la primera fase, el que s'està fent ara, i possiblement per la segona, en la que ara es treballa. Però el tram entre la rotonda de la plaça Floreal i el tennis quedarà pel proper mandat. Així ho admet el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros, que explica els terminis amb què treballen a hores d'ara en les dues primeres fases. Són declaracions a Ràdio Palafrugell.
La primera fase s'acabarà, si tot va bé, a final d'any. A final d'any tindrem ja això fet. Després, tenim ja la redacció del projecte de la segona i tercera, però aquesta segona la tenim ja valorada, inclús ara falta crear la partida. Amb això estem, per tant, estem treballant amb tot això, i si hi ha la possibilitat de tirar-ho tot endavant sobre el mes de febrer, en fi, és el que faríem, tant una cosa com l'altra.
Gràcies, Ferran Castelló. De seguida expliquem més notícies, perquè ara us hem d'explicar que les barques d'arrossegament de la flota de Palamós salpen de nou, també de l'arribada de la Rei Caleuixen o dels últims resultats de Paula Badós en tennis, però abans hem de parlar de cinema. Crec que ja el tenim connectat, a l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Sí. Mira, amb la motxilla a l'esquena ara mateix.
Sí, no? Perquè vull que passitges, no? O ja hi ets?
No, no, estic. Ara diguéssim, agafo el tren i molt cap bé. Allà.
En tren, uf, és complicat, arribar a Sitges en tren, també. Vull dir, has de fer un canvi a Sants, no? Has de...
Ah, exacte, sí, vale. Sí. Bé, esperem que tot vagi bé, perquè sí. Avui en dia això és una loteria. Sí.
Escolta, ara repassem les estrenes, que pel que veig són bàsicament estrenes de plataformes, no? Només de les que parlarem avui només n'hi ha una de sales, però abans, què tal Sitges aquest any? Perquè m'ha sorprès, escoltava a la ràdio quan venia, més de 300 pel·lícules projectades aquests dies a Sitges. Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, diguéssim que s'ha acabat la pandèmia i Sitges torna a la normalitat de l'empatx de pel·lícules, com ja era habitual abans de la pandèmia. La cosa s'havia calmat una mica perquè s'havien reduït el número de títols, també la producció no era tanta, i aquest any és una explosió amb una quantitat de pel·lícules que ha costat fer la tria d'aquelles que vols anar a veure. O sigui, has hagut de descartar algunes que malauradament t'agradaria veure, però no podràs.
I de què tens més ganes?
Ostres, no ho sé, moltes coses. Ara em fas triar i no sabria què dir-te, eh?
Bueno, pots dir-ne més d'una.
Em puc dir més d'una? Bé, mira, tinc ganes de veure en una que aquesta em sembla que és dissabte, que es diu Kids vs. Aliens, que pinta així una mica un rotllo Stranger Things, una mica així, saps? Mm-hmm. D'aquest aspecte. També ens arriba a mentir que hi haurà una pel·lícula de Carlos Bermud que... diuen que està molt bé, ha passat per diferents festivals. A Cerdita, que em sembla que aquesta la passen demà, que també és una pel·li així que ha tingut un recorregut també molt interessant. A veure què més, així que me vagin recordant, eh? va ser un 1982, que és un documental que repassa l'any 82, que es van estrenar una quantitat de pel·lícules brutals, molt bones totes elles, i és un documental dedicat a totes aquestes pel·lícules més geeks estrenades aquell any en concret.
Molt bé. Doncs bé, la setmana que ve, si de cas, fem una mica de repàs del que hagis anat veient, no?
Perfecte.
Molt bé. Doncs comencem amb el que podem trobar aquesta setmana a plataformes i també a les sales. Amb què comencem?
Comencem amb el Club de la Medianoche, The Midnight Club.
Sona així. I'm going to Stanford in the fall. You need to celebrate it. Break a few rules, I think. Just like once in your life. Are the odds in my favor? It's not quite that simple. Ens ha de fer por, això, o no?
Una mica. Sí. A veure, això avui s'estrena a Sitges, ho hem de dir.
Ah, mira.
Aquesta me l'he guardat per aquest moment. Però és una sèrie que arriba a Netflix demà. Avui Sitges passa els dos primers capítols, és de Netflix, i està dirigida per Mike Flanagan, que és aquest realitzador de cinema que cada any estrena una sèrie a Netflix. L'any passat teníem, per exemple, Midnight Mass. I en aquest cas adapta una novel·la de Christopher Pike, que és una novel·la així, un young adult, que en diuen, i ens presenta a 7 pacients terminals que viuen en un hospici i decideixen reunir-se a mitjanit per explicar-se històries de por. I a partir d'aquí doncs es anirà desenvolupant aquesta trama.
Molt bé, bueno, doncs passarem por una mica. Va, de fet, és que clar, s'acosta Halloween, no? Que ja
sí,
serà això, no?
S'està notant això del Halloween ja.
Molt bé. Bé, ens agradarà o no? Bueno, ja ens ho diràs, no? No sé si l'aniràs a veure, però...
Sí, tinc aquesta tarda la vaig veure, vull dir que... Bé, a mi Mike Flanagan, la veritat és que és un director que m'agrada moltíssim i que tot el que ha fet li trobo coses interessants i que, per tant, estic convençut que aquesta té tots els números per agradar-me.
Següent.
Barry Gels. We need to shift ourselves.
Listen, Wins, I've already... Una sèrie, també?
Una sèrie, tercera i última temporada d'aquesta sèrie, que també arriba a Netflix. Hem de dir que aquesta sèrie ja fa temps que està estrenada al Regne Unit, no a través de Netflix, sinó, no sé si és la BBC... Que la
Channel 4, veig.
O Channel 4, exacte, sí. Doncs ha trigat a arribar aquesta última temporada de Netflix, però per fi la tenim aquí. La veritat és una sèrie d'aquestes que fa pena que s'acabi, perquè és boníssima,
sí.
Jo la recomano molt. Sí. Són unes estudiants d'un col·legi d'Irlanda del Nord en els anys 90, que està en ple conflicte polític, de l'ira, i aquestes estudiants estan en un col·legi religiós, però elles són molt gamberres, per dir-ho d'alguna manera, no? I sempre l'estan liant d'una manera o una altra. És una sèrie divertidíssima i, a més, tot aquest context familiar, polític, de la Irlanda del Nord està molt i molt ben retratat. Jo la recomano molt. És una d'aquestes sèries que us ho passareu superbé.
Molt bé. Després, anem amb Marvel, no? Perquè això és una cosa molt estranya, no? Això que presenten molt aquesta setmana.
És La maldición del hombre lobo o Werewolf by Night.
I que sona així. Este Halloween serás presa de la angustia y el terror de la maldición del hombre lobo. Esta noche, cada cazador... Blanc i negre, veig.
Sí.
Bé, no sé, això és superherois?
Sí, no, a veure, està basat... Bueno, Marvel el que va fer durant els anys 70 en els còmics és que agafava llicències aquestes, vegades lliures de drets, com pot ser Dràcula o l'home llop, i els portava a l'univers Marvel. Feia una versió Marvel d'aquests personatges de terror. I l'home llop era un d'ells. I en lloc de dedicar-li una sèrie, que això és una altra cosa que s'està discutint aquests dies, si és necessari que Marvel faci tantes sèries, i jo crec que el resultat que li estan donant les sèries aquest any, que és més que dubtós, els està plantejant un possible canvi d'estratègia. I ara han provat aquest experiment, que no és una pel·lícula, perquè dura 52 minuts, però tampoc és una sèrie, perquè és com si fos un únic capítol, i els està funcionant molt bé a nivell de crítica, i diuen que potser canviaran l'estratègia en lloc de fer sèries de 5 o 6 capítols, de fer més especials d'aquest estil. I jo crec que amb això hi poden sortir guanyant.
Perquè què li està passant a Marvel amb les sèries? Jo és que l'any passat van començar molt bé, amb Loki, amb WandaVision, i després, no sé, les que han estrenat aquest any, és que no em criden gens, i mira que jo sóc fan de Marvel.
Sí, la de Moon Knight estava bé, però és veritat que la història no donava per 6 capítols. Es podia explicar amb molt menys. Ara, Miss Marvel tenia un primer capítol boníssim i la sèrie es perd. I la de She-Hulk, la veritat és que ha estat una decepció en tota regla, perquè no fa gràcia, vol ser una mena d'Ally McBeal, però el problema que té és amb l'humor, aquesta sèrie, que no té cap mena de gràcia.
Clar, és que hem passat d'Endgame, de passat de Spider-Man No Way Home, i ara estan com... No arrenca això.
Sí, ara tindrem Black Panther el mes que ve, que fa molt bona pinta, i a veure si remunta una mica la cosa. Vale. En tot cas, aquesta ha tingut molt bon èxit de crítica, o sigui, la gent que ja l'ha pogut veure, perquè això s'estrena demà, val? Li agrada molt, està dirigida per Michael Giacchino, que és el compositor, que és la primera pel·lícula que dirigeix, el primer especial, diguéssim.
Compositor de la banda sonora.
Ah, exacte, sí, és compositor de bandes sonores, n'ha fet moltes per Disney, per Pixar, i és el director d'aquesta especial que protagonitza el Gael García Bernal, que fa de l'home llop, vull dir que... Bé, i moltes ganes de veure'l.
Molt bé, anem a l'estrena en sales.
Exacte.
Que, com es diu?
Fall.
Ai, quin vertigen.
Ui, això sí.
Ai, què està passant aquí? Bueno, són gent que està... Al tràiler es veu gent que està fent escalada, però acaben caient, no? Bueno, no sé, de què va?
Bé, això, si teniu vertigen, no hi aneu.
Va, ja, doncs ja està.
És la primera recomanació que tenim, perquè es tracta de dues noies que queden atrapades en una plataforma que està a 600 metres de respecte del terra, no? Aleshores, elles posen a prova les seves habilitats, etcètera, etcètera, però potser una mica massa a prova es posen, no? I la pel·lícula intenta jugar amb això, amb el vertigen, amb aquesta sensació de, hosti, que caic, etcètera, no?
Molt bé. Doncs això en sales. I anem amb amb l'última pel·li, no cal posar tràiler, que va a Netflix, que es diu El telèfono del senyor Harrigan. De què va?
Exacte. Això és una pel·lícula que ha dirigit el John Lee Hancock, que està basada en un relat curt de Stephen King. Ja sabem que a Netflix també li agrada molt adaptar cosetes de Stephen King, i està protagonitzada pel Jeremy Martell, que és un actor jove, el que hem vist, per exemple, a It, és un dels actors d'It, i també té una pel·li a Netflix que és Metal Lords, que també està molt bé, i també hi ha un veterà com és el Donald Sutherland. I en aquest cas està produïda per Blumhouse, i és la història d'un tal senyor Harrigan, que resulta que mor, i a mig d'aquí hi trobem una mena d'alumne, no? Que és aquest noi adolescent, que era com mig amic d'aquest professor, que li feia algunes feinetes, que posa el seu telèfon mòbil abans de que enterrin aquest home i li deixa un missatge a aquest amic mort. Però... Bon. Resulta que li contesta. I aquí, clar, aquí ja comença el mal rotllo, no?
Mal rotllito.
Sí, allò que dius, li he deixat un missatge al mòbil allà a la tomba i el tio ha agafat el mòbil des de la tomba i ha contestat què està passant.
Molt bé.
Això ja ho tenim a Netflix.
Perfecte. Doncs aquest cap de setmana i aquest pont, perquè la setmana que ve comencem amb pont, tenim diverses cites cinematogràfiques al Baix Empordà. Avui, bueno, ha començat el Festival de Jazz Costa Brava i avui se centra l'atenció en el cinema. I es projecta demà, es projecta Acordes i Desacuerdos d'en Woody Allen, també amb molta relació amb el cinema. Ha començat també el Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava, amb projeccions que ja arrenquen demà, i n'hem explicat els detalls dels últims dies. I després el cinema Montgrí projecta en aquest cap de setmana La vida padre, amb Carré Rejalde i l'actor de Verges Enric Auquer, també We Exist, un documental de Lucian Segura. També diumenge, dimecres i dissabte de la setmana que ve, Dragon Ball Super en català.
Molt bé.
Tindrem també dilluns, dimarts i dimecres Buena Suerte, Leo Grande, pel·lícula amb Emma Thompson. I després, doncs, a Begur, com us deia això, el Festival Internacional de Cinema, Begur Costa Brava. Ara acabem, però perquè has de marxar en un minut, però et volia demanar que em descrivissis amb dues frases què t'estan semblant. Andor i El Juego del Dragón. Que a mi El Juego del Dragón m'està fascinant. I Andor encara no hi he entrat.
Doncs podria copiar el teu comentari i enganxar-lo.
La Casa del Dragón, disculpa.
Exactament el mateix. Sí, sí, la Casa del Dragón, d'aquestes noves sèries, no? I t'incloc aquí el Lord of the Rings,
sí.
Vull dir, crec que la Casa del Dragón se les menja totes.
És que és tan bona, és que és tan bona.
Literal.
És que...
Està tan ben escrita, però tant, uns personatges tan bons, tan carismàtics, te'ls estimes en un moment i te'ls maten el següent.
Sí.
Vull dir, i el següent capítol te'n surt un altre que és igual o millor que el personatge que t'havien matat per tornar-te'l a matar després.
Estic gaudint moltíssim.
No, sí. I Andor és un exemple de sèrie amb bones idees, que té coses bones, però que està tremendament allargada. Porten dos capítols discutint com ataquen una base imperial. Per favor, ataqueu ja dos capítols parlant de com l'ataquen. No sé, no, a mi m'està costant Andor, eh?
Molt bé. Bueno. Doncs, Ignasi, que vagi molt bé, Sitges.
Allà estarem.
Molt bé, vinga, fins dijous que ve.
Una abraçada, adéu-siau.
Continuem repassant notícies perquè les barques d'arrossegament de la flota de Palamós salpen de nou. Des de la confraria estan indignats per aquest repartiment de dies de veda i l'aplicació de les noves normatives europees. Maria Alzina.
El patró major de la confraria de Palamós, Miquel Mir, explica que amb l'últim canvi de la normativa europea de subvencions han hagut de fer aquesta aturada de 10 dies. Totes les aturades que fan les confraries són subvencionades per la Unió Europea, tal com explica Miquel Mir.
Sí, com que hem tingut una reducció de dies de pesca, podem anar a pescar menys dies dels que pescaven, ens paguen un tant per dia de la diferència entre el que pescaves abans i el que te deixen pescar ara. I per fer això, per poder cobrar aquesta subvenció, havies d'estar 50 dies fent veda. Com que la normativa va sortir el mes de març i nosaltres havíem fet veda gener i febrer, a la que va sortir la normativa dels 50 dies, nosaltres ja tornàvem a pescar i ens faltava fer aquests dies, i per això hem fet ara 10 dies laborables.
Cal recordar que la tardor és una època on les captures disminueixen i una veda de 10 dies no ha servit per fer créixer el peix, tal com explica Mir. A més, afirma que els dies per poder pescar en dies laborables s'han anat reduint any rere any.
Indignació, doncs, a la confraria de Palamós. Aquest cap de setmana torna a les costes palafrugellenques la Radical Swim 52, deixant enrere les restriccions per la pandèmia de l'any passat o la suspensió del 2020. Ferran Castelló.
Sí, i manté els tres recorreguts.
No estem escoltant la crònica que volíem escoltar. Ara, de seguida, l'escoltarem de la mà d'en Ferran Castelló. Endavant, Ferran.
Les activitats s'iniciaran divendres amb la presentació i la recollida de dorsals, xips i regals a la platja de Llafranc. El punt àlgid serà dissabte al matí amb la sortida de les tres travessies. L'1.5 i la 7.0 amb sortida de la platja d'en Calau de Calella i la 3.5 des de les Illes Formigues. I dissabte a la tarda continuaran les activitats, que inclouen un beach clean-up o un concert. Ho explica Daniel Serra, del club de natació Radical Swim.
A part de tot això, lògicament, doncs, totes les activitats que tinguem el dissabte a la tarda, recollida de brossa, neteja de platges, farem un concert, etcètera, a més de totes les activitats que proposen els sponsors que estan al village, no?
Diumenge, entre altres activitats, retorna el tradicional esmorzar amb croissants a Llafranc o la Radical Kids, amb distàncies que van entre els 50 i els 800 metres. Però també hi haurà novetats, com el Polo Boia Time.
És un esport nou, de nova creació, inventat per aquí, gent d'aquí, i que juga aquí a la Barceloneta, amb la qual, doncs, amb una boia i una pilota de waterpolo i 3 contra 3, doncs, fan uns equips de waterpolo per jugar amb una boia, un joc molt, molt amè.
O també el Last Standing.
És una prova per eliminació, amb la qual de tots els que nedin, doncs, es fan recorregut a 50 metres i els últims queden eliminats fins que quedi només un.
Per altra banda, es comptarà amb la presència del polític Raül Romeva, que farà d'Àngel Swimmer, és a dir, com a nedador experimentat que ajudarà altres participants.
Són nedadors que es fiquen a disposició per ajudar els altres i els acompanyen, els animen, els donen consells. I entre ells, en aquests nadadors, tenim la sort de comptar, doncs, amb bons nadadors, entre ells, molt bon nadador, el Raül, no?
La iniciativa està organitzada pel Club de Natació Radical Swim, sense ànim de lucre, amb el suport del Club Atlètic Palafrugell, del Club de Vela Calella, del Club Nàutic Llafranc i de la Federació Catalana de Natació.
I encara en l'àmbit esportiu, Paula Badosa continua amb la mala ratxa. La tenista begurenca, actual número 4 mundial, es va estrenar en el torneig 8 a 500 d'Ostrava, a la República Txeca, perdent contra la jugadora local Petra Kvitová.
Si bé és cert que el partit va ser molt disputat i que Badosa va oferir mostres de recuperació en el seu joc, la txeca, que és la 20a del món, va vèncer en 2 sets per 7 a 6 i 6 a 4. La baix empordanesa està encadenant últimament mals resultats i eliminacions prematures i, tot i que en el duel contra Kvitová va plantar cara, no va poder trencar la mala ratxa que l'acompanya en els darrers temps. La part positiva és que es va veure una Badosa més sòlida que en anteriors partits. Val a dir que era el tercer enfrontament entre les dues i en els dos anteriors havia estat la begurenca qui havia aconseguit la victòria.
Gràcies a tothom per escoltar-nos. El Supermatí torna demà, que ja serà divendres.